Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
Les 6 de la tarda, 12 minuts. Demà comença a Telecinco una nova edició de Supervivientes, al reality on un grup de famosos conviuen en una illa deserta. Aquest any s'hi han atrevit, per exemple, Bigote Arrocet, Letícia Sabater, la filla d'Ortega Cano, bueno, la filla adoptada, sí, la Glòria Camila. O Juan Miguel.
Juan Miguel. És que anava una mica curt de diners, perquè recorda que se li va posar foc per la perruqueria i només va poder salvar dos rulos.
El perruquer i exmarit de Karina participarà de nou en un programa de famosos després de debutar en un dels reality shows més impactants de la història. Juan Miguel, no sé si te'n recordes. Va sacsejar l'opinió pública i l'opinió política en aquest cas. En aquest cas, estem parlant de l'Hotel Glam. Però aquest cop t'has apuntat a Supervivientes. No te'n perds una. Avui volem parlar de l'Hotel Glam amb els seus creadors, a banda d'altres preguntes que volem formular, per exemple, del Fora de Sèrie, on varen veure el Josep Maria Mainat. Josep Maria Mainat, bona tarda.
Bona tarda, com
Toni
esteu?
Cruz, bona tarda. Bueno, primer de tot, volíem fer una referència als Supervivientes. Vosaltres, per exemple, ja el coneixeu, el Juan Miguel, seria un dels que va configurar aquell programa del que en parlem, Hotel Glam.
El nòvio de la Carina.
En coneixeu algun altre d'aquests que hi van aquest cop o no? Per exemple,
Letícia
Sabater.
El Letícia, sí, clar.
Letícia Sabater, sí.
Em sona. Toma,
pepinazo. On vau coincidir, Toni? En quin, algun programa o
mai.
Algo? Mai. No, no la vau fitxar mai per res.
Mai.
Però la coneixes
de... No, televisió.
Sí, sí, ja.
Però Bigote Arrocet l'heu tractat o no?
No. No,
en tota la trajectòria no ho tractat mai, Bigote Arrocet?
No, mai. Jo el veia amb el Chicho, però sí, quan estava sentat a casa, la cadireta mirant-lo.
Com és que no el veu fitxar pel No t'arries que és peor?
Perquè aquí no, aquell home no hi era aquí.
Bueno, però el podíeu veure.
Va dir un dia va dir, me voy a Chile a tot durant un rato i vuelvo. Que era quan hi havia el del Pinochet i ja no el vaig veure mai més.
No, és que em tenia encuriosit lo del Bigote Arrocet, que tens un problema amb els auriculars. No, home, no, però agafa els altres. Que el pobre Josep Maria no... Bueno, el Juan Miguel sí que el veu tractat.
Sí, Juan Miguel, sí.
Juan Miguel. Bueno, parlarem dels Supervivientes i també parlarem, en aquest cas, de l'Hotel Glam, però abans posem-nos al dia, Rocco, amb el programa Fora de Sèrie, on el Josep Maria Mainat va estar amb dos cracs.
Amb l'Estupinyà i
l'Estupinyà.
I el biòleg. I
que el primer dia, deixa'm dir, que el primer dia que el vam entrevistar a l'Estupinyà, sí, Panyo, parlo de fa ja uns quants anys aquí al programa, vaig quedar fascinat, eh? Vaig dir que aquest és un crac.
I a més és un divulgador boníssim.
Sí, 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 sí.
No sé si heu llegit el seu llibre que té sobre sexe i ciència.
Sí.
És un llibre de ciència, totalment, però super entretingut. Jo el recomano ara que ve Sant Jordi, si algú vol aprendre sobre la ciència del sexe, sobre com descobrir si la teva dona està fingint l'orgasme d'una manera científica, tot això.
Vols dir que no es nota, això?
A nivell d'actriu hi ha dones boníssimes. Però no se'ls dilaten les pupil·les, perquè...
Ah!
I què vols, més o menys? Més.
Menys.
Ah, menys.
És que m'estic tornant sort. Menys. Collons! Jo no anava fent així.
Ja, però és que no sabia si volies més o menys.
Estava ja cridant, jo.
És que no sabia si
volies més. Expliquem als oients. Hi ha els famosos auriculars que ens posem per sentir-nos a nosaltres mateixos i el que, per exemple, el Xavi Alujas va posant, perquè si ho posessin en l'aire s'acoplaria i llavors és allò dels pitos aquests que se senten. No? I aleshores ara estava el Rocco aquí...
És que em deia...
Jo li feia el gesto de baixar i ell m'anava a pujar.
I el Rocco ja m'ha matat el cuc d'orella. Ja, tot mort.
Bueno, escolta'm...
Va, anem al Fora de Sèrie. Volem comentar-lo algunes coses amb el Josep Maria.
Però poca cosa, perquè aquí en Toni que podríem...
No, jo
però tu com és que no n'has fet cap o no t'ho han proposat?
De què? No,
de fora de sèrie.
No, jo ja he fet prou televisió amb la vida, no em vull fer més, ja.
Ell és molt esquerp, amb la cosa de la tele és molt esquerp.
Però en canvi tu vas dir en el programa que tenies ganes de fer coses de tele.
A mi m'agrada sortir per la tele. Per això.
I a més a més... Jo ja el faré des de darrere, però no em faci, però jo no havia sortit més.
Però a més a més el Josep Maria va fer una cosa que a més li agrada, que és parlar de ciència, parlar de salut, és a dir, que estava en la seva salsa.
Home, és igual, qualsevol cosa, mentre es pugui sortir per televisió, ell està content.
No, perquè jo...
No, tot no val.
El contingut...
Sí, home, anar a tot arreu.
Tu has anat a Supervivientes?
El contingut el vaig triar jo del programa, que és fer un programa, jo que sé, amb tu, parlant de la Trinca, o amb el Cerdà, o amb el Boris, o amb no sé qui, etc. I parlar de la faràndula. I vaig dir, no, mira, ja que dieu que puc triar, m'agradaria parlar de ciència i futur, que és un altre dels temes que m'agrada. I van dir, ah, doncs ja ens va bé.
Doncs mira, va estar amb el Bonaventura Clotet i amb el Veres Copinyà. Però has de començar el programa, i escolta, amb el gimnàs, i a cridar, i a suar, sobretot suar, eh?
Cinc. 110. Paro o segueixo? No, 120. 115.
I llisca amb la mà. I
120.
Jo em vaig casar fa 6 anys, tinc una nena de 5 anys, un nen que té un any ara, i tot això, evidentment, rejuveneix. Si arriba a casa i està sol i tal, envelleix. Arriba a casa i veure nens que corren per allà i que criden i que ploren i que volen jugar amb tu i tal, rejuveneix, això és obvi.
Perquè de les coses que es poden fer per viure en un estat de salut immillorable, una d'elles és tenir una forma física bona. Jo ho aconsegueixo fent aquestes coses boges amb el Néstor i també caminant...
Tira enrere.
Aquest és bo.
Estàs en forma, perquè jo anaves comptant 110, 112...
Sí. Això amb un martell...
Escolta'm, amb un martell...
I si no, paren compte fins a 2.000, clar.
Però és que arribaràs com l'Aznar fent abdominals.
Sí, arribaré bé i cansat.
Ja. Vas parlar sobre...
Deixa'm dir una cosa, és que m'agrada veure canalla per casa i tal. Hi ha una cosa que la Gala, quan la Sílvia Munt va fer un documental de la Gala, la dona de Salvador Dalí. I la Gala hi va haver ja un moment determinat que va decidir que ella volia anar amb gent jove, i on es portava pescadors i, bueno, i gent jove. Perquè veia que gent de la seva edat i més grans que només parlaven de malalties. Sí, que per parlar de malalties, que això no... que ella volia parlar
ella
de coses...
Ella volia conèixer gent a les xarxes.
Sí, per això dic que, clar, és la manera de tenir altre tipus de converses amb canalla.
Perquè,
a casa.
Perquè, clar, vas dir que estar sol deprimeix, no?
Bé, a vegades estar sol està molt bé, però jo he estat a Orlando ara un temps, ara fa uns mesos vaig estar mig any a Orlando, i aquella arribada a la nit a l'apartament i saber que ningú dirà... Ja. Hi ha un moment que... I en canvi ja digues que dius, oh, ja estaria bé sols 5 minuts.
A tu, en canvi, el tronc per la cara, veig que t'agrada i jo ja que no hi hagi ningú.
Ells em van anar amb la dona Orlando.
Sí. No, ja,
en canvi,
ja,
això canvia.
Explico tot. Ja m'ho veig allà, perquè està 6 mesos allà organitzant tot el format, i ell venia i anava. S'estava dues setmanes, deia, ai, que trobo malament. I llavors, per desgràcia, es va trobar malament i va ser com vam descobrir tot allò que tenia, que el vam haver de treure corrents, però vull dir... Ell venia de vacances a Orlando.
Amb el Clotet vas estar parlant una mica de la renda, que seria fantàstic en un país tenir una renda mínima...
No pagar renda, no?
Sí, de 600 euros anar a...
O 600, els que siguin.
O el que siguin, però escolta'm, atenció, perquè va estar molt bé, Lucas.
La gent es jubila quan vulgui, que tothom tingui una renda bàsica.
Exacte.
Si tothom tingui un sou, et diré jo, 650, 700 euros, una cosa bastant bàsica, no? Però que diguis, amb això, si vols treballa, i si no vols no treballis. Si tens 80 anys i vols treballar, treballa, no te'l traiem aquells diners, per això, aquells els tens iguals,
No. Si tu evites els tòxics, el tabac, beus amb moderació, fas molt exercici regularment i tens poc estrès, tot això, si a més tens una bona genètica, és el que et fa, doncs, arribar als 105, als 117, als 120, i espero que...
I el sexe? Al llarg de la vida, diuen,
Sexe, estic convençut de que sí.
I si no, la fa més agradable.
I si més no, com a mínim, és distret, sí.
Exacte, però és curt,
Sí, em permet conèixer...
Però a mi m'hauries d'explicar una cosa. Com es pot no tenir estrès amb 650 euros al mes?
No, ja he dit això. Jo, si voleu, parlem d'això ara, però...
És
molt ràpid.
Com que venia, saps què passa? Podem comentar la jugada.
La renta bàsica la tindrem, perquè és l'única solució que hi ha.
Sí, sí.
Quan els robots es batin tota la feina, ja explicaràs com ho fem. Vol dir que, sigui qui sigui, tant és que sigui l'amo de Zara, com una persona molt pobra, tots tindran aquesta renta assegurada. I a partir d'aquí la gent, evidentment, que podrà treballar tant com vulgui, però no tindrà l'estrès de saber que si no treballa...
No té res.
Mort.
I si ets una... Però jo estic d'acord amb el Toni, que amb 650 euros...
Bueno, però si és per una persona sola, si són dos ja són 1.300. Sí, sí, i si són dos i un nen, suposo que els nens serien la meitat, 300 més, i, bueno, sí. I vas tirant... Ojo, vas tirant vivint a la Bartola. Estem parlant. Però quan vulguis treballar, dius...
Depèn...
Em ve de gust treballar 3 hores. Mm. Doncs vas arrodonint aquest sou. És a dir, la renta bàsica, com el seu nom indica... És bàsica. Sí, sí. No ha de desincentivar.
No veig el Toni molt motivat amb la...
No ha de treure l'incentiu de millorar, però t'ha de treure l'estrès d'estar sí, sí. allà fent sí, cua sí. perquè et donin un plat de sopa. O sigui és aquesta sí, sí. la història.
Escolta'm, l'escopinyà va votar...
Estupinyà, no, escopinyà no, estupinyà.
Estupinyà, perdona.
Estupinyà,
exacte, estupinyà. Perdona, vau entrar en un sex shop.
Això no va ser idea meva, va ser idea del programa, però bé.
Bueno, no entrava ningú, estàveu vosaltres dos allà.
Sí, sí, no.
Durant tota l'estona no havia ningú que entrava, jo patia.
Ho van comentar, van dir, això molt èxit no té,
I mira que hi havia aparells, però allà... Però, escolta'm, vau parlar...
Van regalar una coseta.
Ah, sí. Es pot saber?
Què?
Bueno, és com un ou, com un ou.
Ah, és aquell ou.
Ah, sí.
Un ou que se suposa que...
Que et dona alegria.
Et dona alegria, però és tot manual, no hi ha cap màquina.
Sí, quan te'n vagis a Orlando,
te'n portes l'ou. No l'emporto, jo agafat l'ou així. No em puc separar del meu ou.
Toni, escolta bé el que diu
el Josep Maria. El Josep Maria.
Perquè, i ell, el Joel també, perquè expliquen exactament si la teva parella... fa l'amor amb tu, en el moment de l'orgasme, si l'ha tingut o no l'ha tingut.
No.
Hi ha una sèrie de factors que l'has de veure a la cara.
Veure, espera, que m'ho apunto.
A més sexe, més salut.
La correlació és indiscutible.
Que hi ha una cosa que es pot detectar si per molt que gemegui, per molt que es recargoli la teva parella, si és real o està fingint. Les pupil·les s'han de dilatar.
L'orgasme és un moment en s'activa de manera dràstica una part del sistema nerviós que es diu sistema nerviós simpàtic. I quan passa això, no, o sigui, s'accelera el ritme cardíac, hi ha taquicàrdies. Saps que les dones després de l'orgasme tenen com a la pell més rosada?
Tant... No, les galtetes vermelles, les galtetes, es nota.
Això són microcapilars que es trenquen per aquesta activació dràstica del sistema nerviós simpàtic que puja la pressió a més de 20. I una altra cosa que passa... és que es dilaten les pupil·les, perquè el sistema nerviós simpàtic està preparat per fer-nos reaccionar de manera molt ràpida a un estímul perillós. I això passa també a l'orgasme. Per això es pot distingir si algú està fingint o no mirant les pupil·les. És a dir,
pot passar una cosa, que tota la gent que està mirant aquest programa ara, quan hagin fet l'amor, el primer que passin sigui mirar els ulls de la seva parella, a veure...
Doncs jo crec que sí, que vas bé.
Algun oient que ho hagi practicat a partir de veure el programa, que ens ho faci saber a través de les xarxes i mirant les pupil·les.
Això és un capítol del llibre d'ell. De
sí.
I el mal de cap, però... Josep Maria. Quan tens mal de cap, què? Has de fer sexe, no?
El Estupinyà diu, anem a fer l'amor, carinyo, que tinc mal de cap. Això és un altre dels títols del seu llibre.
Sí, ens ho va, en el seu temps ho va explicar aquí al programa.
El mal de cap? Sí. Tinc mal de cap avui, carinyo. Doncs fem sexe, que és el millor en el gènic que hi ha. I això, jo, ara que ens estan mirant unes quantes dones, penseu, noies, si teniu mal de cap, la millor solució és practicar el sexe, si no el contrari.
La frase és, hoy sí, cariño, que me duele la cabeza.
Exacte, avui sí. Perquè, sí, jo estic d'acord amb una cosa, quan una persona té mal de cap o no es troba bé, inicialment fa molta mandra tenir relacions sexuals, però a vegades dius, una mica de carici, una mica de cosa, et deixes anar, i és, però escolta, és mà de sant,
Bueno, per la gent que no se l'hagi vist, que la trobareu a TV3 a la carta, perquè hi ha molta gent que va marxar de pont, que la veieu recomanable, perquè a més a més...
Molt recomanable.
El Cloteta va explicar que necessita 150, més o menys, milions d'euros per...
10 milions l'any, eh?
Sí, però en total 150...
15 anys, sí.
15 anys per trobar...
Per curar la sida i de passar d'algun càncer.
Sí. I molt bona la teva...
Però, perdona, jo vaig trobar, o sigui, que... Ara potser diré una bestiesa, però 10 milions l'any, com pot ser que no els arribem a trobar?
Tota,
o sigui,
la humanitat,
Per això t'ho estic dient. No ho vas trobar de dir...
Quan ens ha costat Bankia?
Que és el que vas dir, que em va agradar molt la resposta. Home, Bankia ens ha costat una morterada.
40.000, mira quants cires es podrien...
Però les retallades en els bancs no els hi foten. Els hi foten a sanitat, a ensenyament...
Per això que al dir 150 milions d'euros, dic, home, comença a computar el que deies tu, per exemple, el rescat de Bankia, no?
O Bankia, o... Podem anar molt més avall,
Sí. Vull dir que realment hi ha coses que no s'entenen. Bueno, entrem en matèria, va.
Arrancate los motores.
Bueno, amics de Juan Miguel...
Acaba d'arribar.
Juan Miguel, no és que no es volia tirar de la planxa, aquest home.
Però s'ha tirat o no al final a l'aigua?
No, es tira demà.
El programa L'Hotel Glam es va fer el 2003, era la vida d'un grup de gent coneguda, de gent famosa. Primer de tot, com s'us va passar? Com s'us va venir la idea al cap de fer aquest hotel?
Ja veníem d'Operació Triunfo, amb gent tancada. Era un programa blanc, absolutament. Llavors, veient tot el que passava a Cròniques...
Cròniques marcianes, bàsicament és això.
Era dir, per què no agafem una sèrie de gent aquesta important, o que sigui molt coneguda, o que tingui...
Mediàtica,
per exemple, i juntem-los tots. Però no els hi donem misèries, sinó donem-los luxe.
Clar, a veure què passa. Illes. No, però sí que és cert que cada un d'aquests personatges que hi havia dintre,
sí,
el Tinio.
No, si tenim el Lincoln, sí.
L'Aramis.
Cada un d'aquests, diguéssim, quan venia Cròniques Marcianes, s'estirava allà una hora i l'audiència explotava.
Clar.
És a dir, dius, aquesta gent, cada un d'ells era en aquells moments un ídol mediàtic.
Clar.
Dintre d'aquest món friqui, divertit. Sí. I la gent es divertia molt, eh? O sigui, quan sortia el Tinio, oh, no se me confunda, tot allò. Doncs la gent s'ho passava molt bé. Doncs tots junts, i com diu Antoni, amb luxe.
I em sé que tenien un metre que els preparava el dinar i les copes i això, els hi preparava tot.
Ara anirem als detalls. El perfil dels personatges, qui els va triar? Com ho vau fer?
Era la suma d'això, de gent que realment tingués tirón i que fos
complement, com aquell qui busca un paper de teatre, el primer actor, el segon actor...
Mira, tinc aquí la llista, podríem repassar-la, sí. Míriam, de tots els que van formar part de l'Hotel Glam, que, per cert, ara després explicarem el per què no s'ha fet ni una segona edició ni tercera.
Doncs
ni...
que s'ha dit, eh?
Sí, per això.
A més de Juan Miguel, hi havia la Yola Berrocal, que va ser qui va guanyar el concurs. Després hi havia Pocholo, que, pels qui no sàpiguen Pocholo. Qui és, doncs era parent de Franco i exgendre d'Adolfo Suárez.
El noi de la pel·lícula.
Exacte. Dinio García, l'ex de Marujita.
Claro.
Llorena, que és l'ex Tamara. La bruixa Aramis Fuster.
Que es va fer famosa per prendre el sol amb tanga.
A la màquina aquella.
A Rayos Uba.
Sí, bueno, el sol, correcte.
Amb els pits en l'aire.
Es veia tot.
La Malena Gràcia, que és cantant. Estíbaliz Sanz, personatge televisiu de l'època. Un actor que a mi no em sonava de res, que Lino Martone.
Aquest era el príncep de totes les telenovel·les venezolanes.
Però
totes, eh?
Sí. La ex de Pajares, la Xochi Alonso.
Ah, sí. La Xochi, no,
és que hi va haver una època que el Pajares anava amb tenia la Conchi i la Xonchi.
Sí, Conchi i Xonchi, sí.
I sempre anava amb Conchi i Xonchi. Sí. Què passa? Havia... Que no sabeu res del vosaltres que esteu connectats amb el món del...
No.
En sabeu res del Pajares o no?
Res.
La mare d'una concursant de Gran Hermano, que es deia
Carmi
Manfredi. Dos exconcursants de Gran Hermano 1, que eren Jorge Berrocal i Israel.
Aquests van durar una setmana.
Sí. Aquests, sí, exactament. Van entrar després i se'n van anar molt ràpid.
El Berrocal és de Qui me pone la pierna.
Però ja estava passada aquella època. Van entrar, els van nominar i van marxar en una setmana.
I l'últim,
un
Frank Francesc, ex de parella de Bàrbara Rey.
Aquí el programa el van fer, sobretot, la Iola i el Dinio, dient a veure si l'havia fet o no l'havia fet.
I el Pocholo.
La història de la manipulació, diguéssim, de l'autobús, i després,
sí,
el Pocholo i la seva motxilla.
I la motxilla.
I amb aquestes dues coses, juntament amb la Tamara i tot el seu...
I una Iola abduïda. Abduïda.
Sí, de la seva mare, amb el bolso, perseguint tothom que es ficava amb la seva filla, i bueno, tot això va crear un món oníric, surrealista i divertidíssim.
Que ho diràs.
Que la gent, quan diuen que no s'ha fet més, no és perquè no ho entengués, la gent ho va entendre, ho va seguir, i fèiem dos prime time.
Però la comèdia del Pocholo, allò de la motxilla, allò, a veure, anem a situar-nos, a veure, va començar amb la Dèria que li havien...
Que li havien robat la motxilla, que se li havia perdut, i va fer la mítica frase aquella, sí. Se li va anar al cap i va dir, ¿dónde está mi motxilla? I això va donar per parlar, perquè ell acusava tothom, i no sé si ben bé es va acabar de saber què havia passat.
La van trobar, però la van trobar...
Trencada.
No. Ai, sí.
I què tenia dintre de la motxilla, podem saber ara?
Sí, n'he portava de tot. Samarreta, de tot.
La millor...
Era com un kit de defensa...
De supervivència, d'aguantar allà dintre.
Clar. Però, el més important del Telegram és que no hi havia normes. Si ens com tots aquests realities... hi ha unes normes estrictes, que si no poden sortir, que si no poden parlar. Allà estava el plató, aquí, i l'altra banda del carrer hi havia el plató de Cròniques Marcials. El programa durava des de les 10 de la nit fins a la 1, i llavors seguia de les 12 fins a les 3 amb Cròniques Marcianes. Però amb una cosa així de feedback, oi? Es diu ara, fantàstic. És a dir, el Pocholo estava en l'hotel, veia el programa Cròniques Marcianes, i esto no és verdad, perquè ho veien a la tele, veien de tot, oi? Agafava la moto i travessava el carrer i entrava al plató de Cròniques Marcianes. I darrere la directora de l'hotel. I els agradava, guanyo, què haces aquí?
I l'ha fet, no? Per tant, ells es podien escapar i podien fer...
No es podien escapar, però s'escapaven.
Un dia truca a les 4 del matí a la Glòria, que era la directora, em diu...
Glòria Galiano.
Glòria Galiano, diu, tinc el dinio enfilat a dalt d'un fanal. Dic, noia...
Com?
Són les 3 del matí i el que vas que et digui, deixa-li.
Bueno, a veure, a mi...
No m'aixecaré del llit per baixar el dinio del fanal.
I per moment, per què feia dalt d'un fanal el dinio? No
pues
sabem.
Estava...
Perquè anava passat de voltes.
Sí.
I aleshores se'n volia anar. Volia anar a Madrid, o no volia anar, no sé, no, a Cuba, o buscar la seva mare, no, jo què sé, no sé.
I es va enfilar amb un fanal.
El cas és que es va enfilar amb un fanal perquè no perquè tingués tendències a pujar de mono, sinó perquè el perseguien per agafar-lo i perquè no l'agafessin va pujar de la fanal.
Recordo una pel·lícula de Fellini que és Voglia una dona, que era una mujer que s'enfila dalt d'un arbre.
Però de fet, és el que m'han explicat, l'excusa era que ell tenia ganes de fo i ell volia anar a fo i marxava per tota la riera cap avall per agafar l'autobús per anar a Barcelona.
Però marxava a peu.
A peu. I la directora darrere dient-li, sisplau, torna, són les 4 de la matinada.
Per això us va trucar a vosaltres.
Jo li vaig dir, deixa el dalt del fanal, això és el que jo li vaig dir. I l'endemà dic, què? No, ja va baixar, ja va baixar.
I el Pocholo tenia la caravana al costat del
final,
hotel?
Al final,
no,
sí.
Primer no, primer va entrar normal, i llavors al cap d'un temps va demanar una caravana, va anar a comprar una caravana, la va agafant, no sé on.
Ell la va...
Sí, la portar, sí.
Ell va aparèixer un dia amb una caravana.
I on estava?
I va dir, i ara no puedo vivir aquí, ara tengo que vivir fuera, perquè jo viviré en la caravana.
I va dir, bueno, t'hi
posarem càmeres, però, bueno, ves aquí. I tenia unes sortides. El primer dia de tots, de la presentació, va aparèixer amb uns rams de roses descomunals per a totes les dones. I vam pensar, cony, quina educació té aquest paio. Fins l'endemà que ens va arribar la factura de Gismusic.
I vam dir, quina barra!
Així jo també vaig a convidar en els hotels i en les històries i pagues els mesos. Però bueno.
Perquè quin va ser el que us va posar més problemes, el concursant més problemàtic?
No, problemes n'hi havia cada dia amb el Dinio, amb el Pocholo, amb l'altre, amb les dues nenes...
És a dir, fins i tot amb la Bruja Lola, que no estava dintre, també un dia que va anar a Cròniques Marcianes al Pocholo, es va barallar amb la Bruja Lola i se li va costar una mica i van tenir un petit roce de front en front, saps allò així? I l'endemà va venir la Bruja Lola amb un collarín com si s'hagués lesionat completament.
És fantàstic. És fantàstic.
Tot això, aquests arguments, nosaltres ja buscàvem històries, més o menys, suggerir i tal, però és que no valia la pena.
No es va fer servir mai, perquè... ni un pleixis de guions, i mai se'ns va acudir donar-los-hi, perquè cada dia ens sortien amunt de nou.
El Jesús anava amb una punta a fer el que havíem quedat. Bueno, entonces, ¿qué me cuentas de esto que hemos dicho que no sé qué? I de repente sentíem soroll parlar, i n'hi havia dos que pel seu compte iniciaven un nou argument. Olvídate.
Estava presentat per...
Anem
per
l'altre.
Presentat pel Jesús Vázquez.
Molt complicat les gales. Jo recordo, i més pel realitzador, perquè a més Pocholo, que sempre apareixia en plano, tapava el plano contínuament, i el Vázquez va aguantar estoicament, però d'una professionalitat, però increïble.
Home, és un dels millors presentadors d'aquest país, per no dir el millor.
Que, per cert, costa molt trobar documents d'aquest programa.
Sí? Bé, el problema és que Telecinco va renegar d'aquest programa.
Bueno, perquè
m'ha renegat, jo crec,
perquè ens hem tornat bojos per trobar documents i és que no...
Crec que ho van canviar.
Hi ha un moment històric.
Eren uns temps molt difícils en aquells moments amb l'Aznar allà, amb majoria absoluta, dient coses i en aquell moment creiem que es va canviar per al Cròniques Marcianes, perquè el que volia l'Aznar era carregar-se el Cròniques.
A veure, ell va dir el següent, en un dia que estàvem amb Luis de l'Olmo. Los directeus...
Per un moment, perquè heu dit una cosa molt forta.
Sí. Sí.
Què?
Bueno, el Toni acaba de dir que a canvi, que el José María Aznar volia...
No, és que ell va dir el següent.
Volia carregar-se el Cròniques Marcianes?
I ell va dir el següent.
Volia que Cròniques Marcianes desapareixés, perquè era l'únic programa que tenia contra ell cada dia.
Era un programa que començava dient, no,
el
la guerra.
El Sardà s'assentava allà mirant a càmera 5 minuts cada dia i deia, senyor Aznar, això pa, l'endemà, pam.
Però m'esteu dient que aleshores Aznar trucava a Telecinco...
Contínuament, sí.
Perquè no continués el programa?
Ho feia contínuament.
amb amenaces.
Ho feia contínuament.
Amenaces tipus, Toni, tipus trec la llicència de televisió?
Això es va sortir inclús als diaris.
En aquest tall, que no sé si heu trobat o no, diu exactament
no,
això.
No, és que no hi ha hagut manera de... No ens l'han proporcionat, diguéssim.
Los propietarios de las cadenas, que es una licencia del Estado, deberían ir con cuidado con lo que hacen en sus cadenas. Si això no és una amenaça... Diu, i estos programes? Jo crec que ell definia Cròniques Marcianes, però tots els etnòlogos van decidir que definia Hotel Glam. Va dir, estos programes donde sale gente que nadie conoce, que gritan y se pelean entre ellos y no sé qué y no sé cuántos, no deberían hacerlos no sé qué, no sé qué. És a dir, és la primera vegada que un president d'un govern li diu, els presidents d'unes cadenes no facin aquest programa perquè a mi no m'agrada. I tothom va dir, això és l'Hotel Glam.
I llavors per calmar...
Però no era l'Hotel Glam.
Per calmar l'ambient, suposem que la cadena doncs va decidir...
Va interpretar o va decidir...
No, o a la seva manera va dir, prefereixo carregar-me aquest que no
l'Hotel Glam.
Home, de fet, un mes després d'aquestes declaracions d'Aznar, hi ha una roda de premsa de Basile...
Sí.
On va dir que havia tret targeta groga a Jazz Music per Hotel Glam,
sí.
I va dir textualment, Hotel Glam ha sido un error, se nos ha ido de las manos, es como poner en una jaula a cuatro perros pitbull y extrañarse de que se coman a mordiscos.
Vale, però fixa't un moment, quan va dir això? Una roda de premsa dos mesos després.
Un mes després,
és a dir, abans de decidir tot això, va fer tots els programes que tocàvem, van fer una repesca i 8 programes més, i quan ja s'havia acabat tot, va dir, ai, que error que hemos cometido.
Però com es va comportar la cadena amb tota aquesta polèmica de l'Aznar?
Nosaltres vam emprenyar molt, perquè
bueno, era un format que funcionava bé, era divertit, era...
Unes audiències brutals.
Era un format que s'hauria d'haver repetit perquè és el que demà... I, de fet, passat uns poquets anys, ara fan uns supervivientes i aquestes coses...
El nostre era blanc comparat amb aquell, era blanquíssim comparat
però,
amb aquell.
Però, Basile, a vosaltres, quan us trucava l'endemà i veia que havíeu fet un 28, un 29, què us deia amb el que estava dient Aznar, per exemple?
No, nosaltres el Basile no es trucava.
No es trucava mai.
Basile no truca a les productores.
Però no deia, escolta, no estic d'acord...
Els presentadors.
Basile felicita els presentadors.
Una vegada ens va dir, oye, estáis aquí ensenyando que el Dinio la Diola li hace una paja. I van dir, perdoneu, això no ho hem ensenyat. per mi me lo dicen. No.
Vam tenir el primer problema amb la cadena, perquè ens van dir, escolta, diuen que s'ha fet una masturbació en el vostre programa. I van mirar tots els vídeos i van dir, no hem vist cap masturbació a cap vídeo, no existeix això.
Hi ha una polèmica.
No s'ha vist. S'ho estan parlant ells.
Això és com allò del Ricky Martin...
El problema és el següent.
Però com que els directius no miren la tele...
Però ell, en teoria, Paolo, diu que ell cada nit sopa com sopa sol, que té la dona a Roma, ell sopa i veu la tele...
En aquells temps els directius no miraven la tele.
No.
I menys les Cròniques Marcianes a les de la matinada. Però el cas és que sí que és certa una cosa. Telecinco tenia tant èxit el programa i eren tan coloristes aquells personatges, el glam, que Telecinco esmorzava, dinava, berenava i sopava amb les històries del glam. Per tant, el glam no era solament el glam que nosaltres fèiem, sinó les 8 o 10 hores. Ara ja ho fan una mica, però és que llavors, com que això de la masturbació aquesta, nosaltres potser vam anomenar-ho, inclús com a polèmica, existió o no existió, però tot el dia parlaven, però no nosaltres.
Llavors al dematí parlaven d'això, a la tarda parlaven d'això, quan era un programa de nit i era un programa canalla que es feia a la nit, no teníem per què repetir aquestes coses.
Bueno, després ho han anat fent moltes cadenes d'arrossegar a partir d'un programa, no? S'arrossega tota la programació.
Però ara el glam seria una innocència veure allò.
Sí.
Faria.
De fet,
quan l'Aznar va dir que això era telebasura, hi ha una imatge que no sé si la tribu o no, però...
Les dues dones,
les dues, Iola i Malena.
La Iola i la Malena, totes escutadíssimes aquí, parlant a càmera.
Amb una creu al mig de la regatera.
Sí. Senyora Aznar, no som. Somos muy buenas chicas. Mira esta cruz y se la traigo de los cotos. Me la regaló mi abuela, yo le rezo cada día. Y estamos aquí haciendo manualidades, pero también manualidades, varitas, sí. Claro. Okay.
De fet, és un dels moments que he buscat
Nos gustaría venir a visitar-li i dar-li la mano a usted i a su senyora.
Però si ho hem estat buscant, però és que no hi ha manera. Està,
després he vist que la Iola s'ha fet fotos amb els Aznar.
On ho busqueu, això?
Doncs miri, YouTube, el Dailymotion, coses així.
No, el Telecinco tot el que...
No, perquè clar, mi tele ha desaparegut.
Sí.
No,
això ho deu tenir Jazz Music.
L'estem parlant de fa 14 anys.
Clar.
En aquella època no hi havia tot.
Hi ha una altra imatge molt bona d'elles dues, també.
Varen
estar parlant amb Cròniques Marcianes, quan tenien una gran televisió allà, on apareixia Cròniques Marcianes i els de la taula que els hi feien preguntes. I un dia els hi varen dir de tot, i es varen començar a posar nervioses i a cridar i insultar-los en els Cròniques, mirant la pantalla.
Sí, insultaven a la pantalla.
I va arribar un moment que van dir, però els hi van apagar la pantalla, i es van estar mitja hora mirant una pantalla negra, insultant i dient que tot acabes que no se'n havien donat compte amb la situació que tenien el Pocholo i elles dues.
Escolta, perdoneu que reprengui una mica el que dèieu d'Aznar, és que m'he quedat sorprès de la pressió d'un president de govern al voltant d'un programa.
Encara es fa ara, això,
Sí, home, sí.
Bueno, però aquesta obsessió pel Cròniques,
i sobretot
Cròniques,
si teníem...
de l'editorial del Xavier quan arrencava el programa, després diguéssim que...
Sí, però el Cròniques, a veure...
Què li molestava del...
Les editorials polítiques, del Nova Guerra...
Era el començament.
Estava allà en aquests moments, era el Nunca Mais, era tot allò, estava allà.
Però era el començament, Toni, a les 12, que començava el programa, que era quan més audiència havia.
Sí, ho recordo perquè tens la sort de treballar-hi, però vull dir que després el programa es desenvolupava amb moltes altres temàtiques, vull dir que no entenc aquesta obsessió pel programa, no?
Perquè els hi devien dir, hòstia, el que...
Ui, el que han dicho! Que cada matí li portaven el vídeo... Mira lo que dijeron ayer. Estos son ellos, ¿eh?
L'italiano, ¿eh?
Ara parlo d'un espanyol.
I això qui ho va pactar? La mateixa cadena? No. Va dir, fora Hotel Glam i Crònica.
Jo no crec que hi hagués hagut cap pacte aquí. El que crec és que la cadena va decidir, va, traiem aquest i donem carn a la fera.
I vosaltres creieu que per aquesta és una de les causes per les quals Hotel Glam no es va repetir?
Sí, sí, claríssim. És l'única causa. He vist el que va dir. Eren com unos pitbull, per això. Mentre hi havia els pitbulls, feia audiència, no va dir res.
Però això que has dit tu, que es anava repetint i que us van demanar que ho allarguessin.
Parlant amb... I com van fer l'últim minut de l'últim programa i ja estava tot acabat, va dir... Ai, que mal ha ido esto. No teníamos que haberlo hecho. Escolta, ho han fet 18 setmanes, eh?
Parlant amb directius de Telecinco durant molts anys, que sí. En parlem perquè tenim molta amistat amb alguns d'ells, dient que pena no poder empezar otra vez con Glam, que és único, que és no sé què, ara valdria la pena... Ara, ells ho recorden bé, com...
Ara podríem fer Hotel Glam el reencuentro.
Clar.
Doncs mira,
sí. Perdona, he trobat textualment que van dir la Malena i la Iola i m'ha fet molta gràcia això que comentava.
Ho hem buscat i no hi ha hagut...
Senyor Aznar, no somos telebasura, respetamos su opinión, pero si nos viera, nosotros somos personas que enseñamos cosas. Hemos dibujado las camisetas, tocado castañuelas... Molta gràcia.
Però és que, clar, avui en dia... Aznar ja no hi és... Però Basile encara hi és a dir que sí. Ara ja no té el problema de tenir Aznar al govern, és a dir que ara...
Bon, ara format... hi ha Rajoy, eh?
Ja,
no, perdó, això, no, us sorpreneu molt que el president del govern truqui les cadenes dient-li que no vol. I això passa a tots els que hi ha hagut, de tots els partits, i aquí
però
també.
Aquí a Catalunya, per exemple, senyora Ferrusola, aquí a Catalunya, quan hi havia el Jordi Pujol, sí. Que no passava.
I tant que sí!
Vostè trucava?
Jo no he dit...
Sí, que trucava, sí, deia això a casa, no deia vostè.
No, jo he dit que passi, això ha passat, però jo no he trucat mai, jo he de trucar. No, home, no.
No, però... No. Tu no t'hi pots imaginar el Basile ara les trucades... Ai, no és el Basile, perdó, Antena 3?
Sí. Carlotti?
No, les trucades que té per l'intermedio. Segur que en té.
Ah, l'intermedio, sí.
Però això és Antena 3. Això, bueno, sí, això és el grup altres, Mediaset. No, sí. A 3 Media.
Sí, però segur que tenen trucades d'aquestes. Nosaltres diuen, però també tenem la raó, hombre, bueno, és veritat. No, i llavors ja...
Que la tenen bé, ara.
Vols dir que això, això és habitual.
És habitual. I un polític que ara ja no està en actiu, que s'ha jubilat fa molt poc i s'ha arruïnat, doncs trucava a una col·lega teva dient-li, escolta, per què no parles d'això demà? O sigui, és així, això funciona així, diguéssim. Els polítics...
Saps què passa? Que potser he tingut la sort de que no... A mi no m'han trucat. Vull dir, doncs, com que no em truquen, que cosa que...
Això és fotut, eh? Vol dir que no tens gaire transcendència. Eh?
Per això. No, però en el fons, mira, visc més tranquil.
No et prenen seriosament, cosa que és un avantatge.
Això està bé. Mira. Perquè amb l'humor es poden dir moltes més coses que...
Moltes més.
Si el caiga, va caure...
Sí, tu creus, també?
Sí,
però què passa aquí? Que la programació la marquen els polítics? O que sí. Esteu deixant una mica parats?
Però ells no miren la televisió, el que passa que no els agrada. Però... I miren la televisió amb el que els explica l'endemà la gent, la seva gent. Ui, és el que han dit això, pam, 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 pam. I llavors es van calentant fins que...
Però... I el Paròdia Nacional?
I el Paròdia què?
El van treure?
El Paròdia se'l van encarregar pel senyor Cascos.
És a dir...
Però, és que, perdoneu...
No, el Paròdia va directament...
Álvarez Cascos.
Antena 3 mai hagués tret un programa que li donava un 25 durant anys, perquè no feien ni vacances. No anàvem ni a l'estiu. L'estiu seguíem, paràvem dues setmanes.
Clar, era el ministre de Foment en aquella època que era el que portava tota la...
Sí, va haver-hi un altre canvi, eh? Nosaltres vam fer Paròdia Nacional quan hi havia l'essència d'Antena 3 i ens deia, tireu milles. Quan va comprar-ho Telefònica, va canviar. Anam-ho, no? I llavors sí que feien cas a les trucades.
Era tiramilles, però no tantes.
Sí, i van fer una paròdia, que potser no haurien d'haver fet, no ho sé, del Cascos amb, que havia tingut un nen, no? I anava el Cascos per allà amb una paròdia del Cascos, amb un nen que tenia la cara del Cascos, i anava allà cantant una cançó, no? I es veu que li va sentar.
Era un carro de nen de 4 metres i un nen de 6.
Hi havia un actor amb la cara, hi havia un actor petitet amb la cara del Cascos.
No, i que vien a l'escenari, i era allò, ah, que clar, que era com un toro, no?
Això era idea teva, Toni, o va ser idea teva, això?
No. Bueno,
era... la cançó és que era, ara me'n recordat. Cascos en el Parlamento, va peladillas.
És a dir, que tenim, Toni, tenim...
Paro... No, això no va agradar.
No va agradar.
Eh? No va agradar.
Por un dia que
i llavors, allà, en aquell moment, tenien molta poder el partit en el Antena 3.
I el programa no...
El director ens va dir, nois, xicos...
No podeu fer res.
No, sí, no, va dir una cosa molt concreta.
És una ordre.
Diu, feu un programa que no parli res de política. Dic, res, de res, no. Dic, doncs podem parlar del cor, sí, això sí, però política, res. Dic, hòstia, serà una birria de paròdia, no? Perquè...
Clar, però la paròdia era això.
Era l'actualitat.
Pues, però al cap de dues setmanes van anar allà i a l'entrada van dir, se lo carguen.
Se lo carguen.
I van anar allà dintre la direcció i van dir, mira, hay que quitarla. Ja està.
I teniu un altre, també, o no? Hi ha un més, algun programa més, que també va sortir de la
darrera? Us han fet unes escabatxines?
Va durar 4 anys, també, tampoc n'hi ha. Sí, escolta'm.
Mira, anem amb el tema Hotel Glam i el sexe. Ja hem parlat de l'episodi del...
Hacemos manualidades.
Que es van generar autèntics debats als diferents programes de la cadena sobre si hi havia hagut o no masturbació. Vosaltres dieu que no es va trobar...
És que ningú l'ha vist. No hi havia a cap càmera, no existia, no hi havia absolutament res.
Doncs no sé si recordeu que el dia de la final Dinio va dir això.
Lo del autobús fue verdad y me duele que lo
vea. Però en l'autobús no hi havia càmeres, llavors...
Yeah.
Tot era que Estivali, es deia?
Estivali,
sí, Estivali, sí.
Li va dir la Glòria Galeano, aquesta tarda en l'autobús, volviendo, Dinio, jo la he hecho una gaiola, va dir. Hombre, Iola i gaiola rima, està bé, clar. I la Glòria va dir, Déu meu.
Però la Iola sempre ho va negar.
Però ja està, sí, però l'altre va dir, no és verdad. I el Dinio, la Iola li deia al Dinio, és verdad? I el Dinio, amb cara de collons, no és verdad.
Però te'l vas creure? Quan va dir, no és verdad?
Mentre anava durant la polèmica, anava...
Però, a part d'aquest episodi, a dins la casa... Hi havia...
Marro, a la...
Marro.
Dins la casa hi havia marro quan...
La Malena li van portar un pretendent. Que és aquest actor de fotonovel·les que dius.
Sí.
No era conegut a Espanya, però com que va haver uns canvis i una repesca, van dir, necessitem, perquè s'animi la cosa...
Alino Martone, sí.
Un galant. I quan vam arribar aquí aquest galant, resulta que surten diversos que deien que era gai. Me cago en l'ou. I ara què fem? I llavors van fer tot un programa trucant a totes les seves ex-amigues i amants... Allò, oye, ¿eso es Venezuela? Sí, ¿tú quién eres? Bueno, yo soy Lorena, que fue amiga. ¿Y qué? Es que hay que ser gay, soy muy machote. Va, perquè ens fotien... L'operació amante bandido fer punyat.
Bueno, escolta, també varen viure a l'Hotel Glam Yola Berrocal Poseída, que...
Ui, sí, que...
Això va ser veritat.
Espera'm. Ah, com va venir el...
No, és que tenim el document, sí. Calla. Espera'm.
Quítamela.
S'havia pres algun...
Tenia un ente dintre del cos.
Sí, home, sí, clar. Bueno, sí.
Això no, va venir... Qui era? No sé qui era.
No li va fer l'Aramis, això, no, eh?
Un bruixo.
I ella es va creure que havia...
Va fer una sessió d'espiritisme.
Ella es creia que tenia que el diable l'estava posseint.
Sí, bé, com qui en hablamos sobre? Llavors ella va començar... Jo crec que eren uns guionistes excepcionals. Eren uns guionistes excepcionals.
Però tot un muntatge,
això. Perquè, a més, ella se li acut, però llavors s'ho creu tant que ho interpreta amb una veracitat...
És que per un Goya, això.
Això
és per un Goya.
Sí, un Òscar i tot, sí.
Per tant, considereu que és justa guanyadora del concurs?
Va ser sorprenent, perquè el Puigol realment era el personatge més popular.
Sí, exacte.
Era més popular que Aznar.
L'Aznar va dir, gente que no le conoce nadie. El següent índex de popularitat, el Puigol era més popular que l'Aznar.
Això li posava...
Això va posar nerviós. És a dir, era el personatge més popular realment. Però jo, que no és l'únic reality que ha guanyat, perquè tots els realities que s'ha presentat els ha guanyat. Té algo que al final, aquella barreja de dona estranya, plena de curves i de silicona i tal, i una cara com de bona noia, fa que
guanyi.
Però que és guanyat de Pocholo. L'últim dia la va insultar en directe, li va dir unes coses que la gent no li va agradar i el varen... Perquè era molt... El Pocholo era molt educat, sempre. Cridava molt, s'ofenia, però mai insultava ningú.
El Pocholo, que ara fa de molt...
No s'atrevia a dir ni eres una embustera. Deia, eres una insincera, deia.
Sí. Sí,
el Pocholo no. Dic, ara fa de monitor d'esquí.
Sí,
no
sí. Vaig
dir
està desconnectat.
Amb la motxilla.
Sí, jo crec que sí, crec que sí.
Però la motxilla, la gaiola de la...
De la gaiola. Fins i tot
això, jo, para, de veritat que no ho hem vist.
Fins i tot vareu generar un èxit, en aquest cas mediàtic, a través d'un disc.
Una cançó, sí.
El tema, és una lata el trabajar.
Va ser una idea del meu germà, que crec que és una idea genial. Perquè tota aquella gent que vivien del cuento, oi?
Sí, sí.
Tots cantant, és una lata, el trabajar, no?
Una cançó, Luis, aquí.
L'únic que va dir, per Euroclaves, el Pocholo, va dir, nosaltres cantar esto, por esto, eh? I els altres, no, que és muy bonita.
És l'únic que ho va pillar, no? Però també van fer gira, no? Van fer gira per tot l'estat.
No ho sé si van fer així.
Ja no, tots ells van fer així. Tots ells van fer així.
Personalment, sí.
Van fer bolos, van fer molts bolos.
I aquests jocs se fan.
Home, alguns van ser autèntics hits. No sé, la de Loca, de la...
Sí, de la Malena Gracia. La Mol.
Aquesta és Malena Gracia. No, és que tot aquest del teu glam encara continuen a dia d'avui fent cosetes. És a dir, l'Aramis fa 4 dies estava allà que feia que no caminava bé.
Molt perjudicada.
No, perdona, no caminava bé i al final amb una càmera oculta van veure que caminava perfectament. És a dir, que continuen ells donant voltes al cap per veure què és el que poden treure.
Són guionistes bons.
Sí. L'Aramis que ha dit que ha estat la pitjor experiència que li ha passat a la seva vida, Hotel Glam.
Hotel Glam. Perquè ella no estava en el castell de les metes prodigioses, ¿verdad? No hi era.
No hi era. No.
Perquè ell sí que és...
Podem saber més o menys el caché que tenien allà els famosos? És a dir, estaven ben pagats?
Sí, estaven ben pagats, sí. Però no cobraven tant com en aquella època.
No tinc ni idea del que...
Devien estar a 6.000 euros o 7.000 euros.
Sí, entre 6 i 7.000 euros, sí. Setmanals.
Sí. I després, és molt de diner,
La Carni segur que cobrava menys, el Dinio...
Bueno, depèn del famós, no?
Va.
I després el Dinio, com dèiem, amb la famosa Haciendo el Amor.
Haciendo el Amor.
Teniu dades de vendes de disc? Que es va vendre
molt,
això?
No, la dada no la tinc, van estar al número 1. El Dinio va estar al número 1 dels singles.
Sí.
Dels singles més venuts.
Li varen donar el disc d'or, el disc d'or, però són 25 o 50.
Bueno, deixa'm dir-te que darrerament, a nivell musical, escolto algunes coses que, a veure, des del meu punt de vista, molta diferència amb Dinio no tenen. I són d'èxit mundial. O sigui, crec que el nivell musical crec que s'ha anat igualant a Dinio.
La Letícia dius que entra aquí,
eh?
La Letícia dius que està al seu president.
Sí, entra. Sí. Atenció a l'article. Perquè què t'ha sorprès de Didi Sabater?
No, jo sé que li hem proposat diverses vegades, sempre he dit, jo no soc...
Bueno, és que ja està...
Jo no soc de Xemont, no?
Josep Maria, ja està, va estar a la Isla de los Famosos, Antena 3,
clar.
I va sortir amb més quilos dels que va entrar.
És que deu ser l'únic. Sí.
Se'n sabeu per què, no?
Va saber un acudit molt dolent que...
Bueno...
Per què?
Perquè al final es va saber, igual que a la versió de Telecinco, Carmen Russo, tenia amb un càmera consorçat a canvi d'un favor i l'anava passant entrepans.
Està bé.
I en aquest cas presumptament Letícia Sabater va fer el mateix a Antena 3. Amb un càmera van consorçar i li anava passant els entrepans i per això va sortir amb més quilos.
Un dia el príncipe Felipe li diu al rei: padre, me voy a casar con una chica de la tele que se llama Letícia. I el pare: oh! Ja està, aquest és l'acudit.
No, és que per un moment he pensat que encara sabrem alguna cosa però deixem explicar-te
és que hem d'acabar, eh?
Sí, l'article del País de fa una hora que l'acaba de treure.
Que el Barça què farà avui?
Ai. Guanyarà, ens ha dit.
Ha de guanyar.
Ens ho ha dit l'Òscar Sainz, ens ha dit que...
Els penals.
Atenció,
deixa'm
que acabar el País. Diu: concursantes de Supervivientes 2017 por un puñado de euros. Dice: famosos en decadencia entran en el reality. Trobo sensacional el País que digui en decadencia.
És que, home, si la
notícia... Però n'hi ha molts que no els conec,
no estan en decadència,
bueno, el Juan Miguel... Que no, no. És un supervivent,
el Juan Miguel. Sí, aquest és un supervivent pur, perquè des del gland del 2003 a ara...
Per això t'ho dic, que encara visqui de...
Amb la perruqueria i surt...
Bueno, fa un programa amb una tele, no?
Exacte, vosaltres que busqueu nous formats, a quina tele estàs?
Televisió de Villarreal. Vull buscar...
No, no, és igual, no, perquè no tenim temps.
Com se diu el programa?
De la raó de les puntes.
Això és veritat,
eh?
Fa un programa.
De la raó de les puntes, està bé.
Sí, però ha tingut un mal any, Toni, perquè... Un, se li va cremar la perruqueria que li he dit abans, sí. I dos, a la casa del costat on té la perruqueria, per les pluges, se'ls va esfonsar i va afectar també la seva perruqueria, que ja l'havia pintat, l'havia arreglat després de l'incendi. És a dir, que li ha anat molt bé anar a Supervivientes, perquè de fet l'any passat estava a la reserva.
Perquè no és que li mieix. A precio de saldo, per això. A precio de saldo.
A precio de saldo, sí.
Abans d'acabar, Josep Maria, demanava, bueno, els deies als de TV3, el fora de sèrie, que estàs obert a fer programes de televisió.
No, fer programes no és exactament. M'encanta sortir per la tele. Perquè ells m'han preguntat. T'agrada sortir a la tele i vaig dir, m'encanta sortir per la tele.
Però dic, a partir d'aquí t'ha trucat Vicent Sanchís o...
No, no m'ha trucat ningú. I si m'ha trucat serà per una altra cosa, que és que anem a Antoni i jo a dir-li que tenim uns projectes fantàstics en els quals potser no hi surto.
Ah, com el tenim, aquest tema?
Doncs no ho sé.
No,
ui, a cua.
Cada vegada que hi ha un director, al moment que tenim la cita i ens entenem, el treuen. En aquest, el poc el treure abans de tenir la cita.
Però Josep Maria, si aneu a presentar projectes, per què no t'hi poses tu? Que
ja exacte, ja li diré.
La
tele,
home.
El primer projecte has de ser tu, el primer valor.
Però mira, l'altre dia vaig estar llegint un article que el primer dating que es va fer a TV3 va ser el vostre.
I l'únic.
I l'únic. I no s'ha tornat a fer. I ara que està amb tanta moda el tema datings, que Telecinco comença el de la caravana la setmana que ve amb el Risto, i el First Dates que està arrasant, escolta'm, no entenc com TV3 no reacciona i fot un dating una mica a l'estil de TV3, sense...
Bueno, Amor a primera vista.
Amor a primera vista. Home, no estaria bé recuperar Amor a primera vista?
Home, recuperar-ho tal com estava, no?
Format 3.0, eh? Format
3.0, sí.
Donar-li una volta, xarxes socials...
Exacte.
Això, webs de contactes, no sé, jugar amb totes aquestes coses...
Proposo-ho perquè estan amb necessitat de programes nous, eh?
Però és que en aquells temps hi havia més ganes de fer coses i hi havia més creativitat. Ara es pensa més en els diners que no passa amb la creativitat. No, llavors, clar, està bé pensar amb els diners, perquè si no tens diners no pots fer res. No, però
clar, bueno,
parlem dels programes primer i després mirem si els podem fer, però no dir és que no hi ha diners.
És que no aposten tampoc.
No, un moment, Vicent Sanchís, quan va arribar a la direcció de TV3, va dir al Món a RAC1, l'entrevista que li va fer el Jordi Basté, que va obrir el calaix i hi havia menys 2 euros.
Sí, pot ser, esclar.
Per això, llavors,
tothom està visquent del pressupost el que ve.
Llavors, presentar projectes quan no hi ha diners per fer-ho...
Però això dic, que ara mateix la situació és aquesta, va obrir el calaix, menys 2. Per tant, poc. Amb menys 2 euros, poc pressupost pot fer. Josep Maria Mainat, Toni Cruz, moltíssimes gràcies.
Molt bé.
Quan tornareu? Cap a Miami una altra vegada?
Avui no em dic res, que després demà truquin.
No, avui no. Jo crec que trucarà la Razón...
Quan la Razón tenen
prous
problemes avui ja, no crec que truquin, perquè tenen prous problemes.
Sí, sí, tu, m'he quedat parat. I a més, amb l'altra persona, també.
Jo també.
El que està a la seva ombra, que no l'anomenen mai, però que és el que té tant de poder en aquest país, que és el Mauricio Casals.
Sí, sí.
Ah, sí?
Sí, sí. És el que diuen que té molt de poder. És el que mana a 3Media, diuen, no?
Bueno, Rocco...
No callo.
No ho conec.
Si no, encara aquí, saps? Encara prendrem mal. Fins demà, adéu-siau, bona tarda.
Fins demà.
Versió RAC 1, amb Toni Clapés.